Ara de seguida us deixo parlar amb més tranquil·litat i més pau, però aquesta hora del matí ja tinc en aquest estudi la consellera Vergés i vull parlar de molts temes amb ella. La consellera, bon dia.
Bon dia i bon dia a tots i a totes.
Deixi'm preguntar-li d'entrada, així d'entrada. En algun moment de tot el que està passant des del primer dia que va començar la pandèmia, o almenys que va tenir excepció de passar la pandèmia a Catalunya fins avui, en algun moment, i en aquests últims temps sobretot, ha pensat en plegar?
Doncs la veritat és que he tingut molt clar sempre la prioritat, i la prioritat ja des del primer dia, des d'abans de saber-ho, intentant estar al màxim d'informada amb tot el que ens venia, sabent la responsabilitat que tenia com a consellera del Govern de la Generalitat de Catalunya, és d'estar al peu del canó, i així hem fet el primer dia, el segon, el tercer, però no jo, sinó tot un equip de gent de salut que porta molts mesos treballant, no al 100%, sinó al 300%.
Per tant,
i aquesta ha sigut...
La resposta és no.
No és moment, crec, de plantejar-nos això. És moment de ser-hi, treballar moltíssim.
No dic que s'ho hagi plantejat ara, dic si en algun moment s'ho ha plantejat o ha posat el càrrec a disposició del vicepresident.
No, en cap moment. I malgrat la duresa de la situació, per tothom, no per mi, per tothom, per la societat en general, per la gent que treballa, per la gent que està a peu de llit, però també la gent que està organitzant. És molt dur, ha sigut un 2020 realment no només extraordinari, sinó tremendo, d'una cruesa brutal per tota la societat, d'un impacte mundial claríssim, però realment la prioritat és aquesta, ser-hi, treballar molt, i estar al peu del canó sempre.
Pregunta molt important que li ha de fer la consellera a les 9:36 del dia 7 de gener del 2020. Com estem?
Doncs estem, les dades ho mostren, estem en una situació preocupant, és a dir, anem tenint no només més contagiats al dia, sinó que també tenim un impacte assistencial claríssim, i això no és que només ens preocupi, sinó que ens ocupa moltíssim, és a dir, ens ocupa quan té un impacte assistencial no només en hospitals i UCIs, sinó que quan parlem d'això és que la primària està fent una feina brutal de detecció, és que tots els equips de salut pública estan, doncs, des de fa moltes setmanes traçant els casos, i per tant hem de reduir aquest volum, hem de baixar aquestes dades, hem de reduir la transmissió, perquè també una transmissió alta afecta moltíssim a l'economia, a les empreses, no només les mesures, sinó la pròpia transmissió del virus.
En aquesta pandèmia està demostrant que la gent vol que li parlin clar moltes vegades i que li diguin exactament la veritat i com estem, no? Per molt dur que pugui semblar. Les mesures que entren en vigor avui, durant 10 dies, hem d'anar començant a avisar la gent que probablement estan per quedar-se un temps més?
Hem d'avisar la gent que això no s'ha acabat de cap de les maneres, i que malgrat estem en un 2021 que comença diferent, és a dir, comença amb aquesta esperança de la vacunació, hem dit, hem repetit, ho ha explicat molt bé el doctor Gimón, que això és una cursa en aquest mig-llarg termini, no és una cursa que guanyarem demà ni demà passat. I per tant hem d'explicar a la gent que encara queda molt partit, que hem d'anar molt al tanto, que depèn de totes i tots, i que hem de col·laborar, i amb la solidaritat que hem demostrat.
És probable que continuï més de 10 dies aquestes normes? No, això li preguntaves.
Nosaltres ens vam comprometre, i el que vam dir és sortim amb aquestes mesures de 10 dies, al màxim d'estrictes possibles, i això requereix que la gent sigui molt conscient de que és molt important aquest compliment estricte. I
per això tant, serà més estricte
no
interior,
intentar...
per exemple, consellera? Interior serà més estricte amb això? És a dir, més mesures de seguretat a través de Mossos que vigilin molt ben els moviments, fins i tot amb transport públic?
Ho ha de ser, i això és el compromís. És a dir, que les mesures hi són per poder-se complir, i que això vol dir la consciència de tothom en el compliment d'aquestes mesures com allò més important, doncs perquè no s'allarguin in eternum, perquè no ni vinguin de més dures, però també la responsabilitat de tots i totes de fer-les complir, del món local, que té un paper capdal en tot això, i per tant, en aquest sentit, ser molt conscients de que ens anirien molt bé epidemiològicament parlant i només pensant estrictament en el que és la salut i en el que és Covid, només Covid, ens anirien molt bé mesures encara molt més estrictes. Però salut no només té Covid, és a dir, també hi ha una part de salut emocional de la gent, de com és de complexa doncs, tirar endavant amb aquesta crisi pandèmica, perquè és una emergència sanitària, però també ho és social, econòmica i emocional de la gent.
És un tema que se n'ha parlat poc, diríem, eh? És a dir, s'ha parlat molt de l'econòmica, s'ha parlat molt de la sanitària a través de la Covid, però també hi ha una tercera, efectivament, una tercera pota, que és el tema emocional. Aquest és un altre dels motius pels quals no hi ha un confinament més dur, diríem? És a dir, que hi ha molta gent més de la que ens pensem, que no està preparada per fer un altre confinament dur?
És un motiu mirar tot el global. I des del nostre punt de vista hem de mirar la part estricta de salut i és evident que allò que tallaria molt, molt bé l'epidèmia són mesures molt, molt estrictes. Però que també comporten altres afectacions sobre la salut. Estar sol com un mussol, com bé deies tu, i tu ho has patit també, és una situació que molta gent li ha costat de portar. La crisi, jo crec que ara és molt més complexa que el mes de març. El mes de març, el xip col·lectiu de tothom estava molt alineat. I ara, al cap d'uns mesos, hi ha gent que ha patit la crisi d'una manera molt intensa, molt sola. Hi ha gent que té molta por. Hi ha gent que no en té gens. Hi ha gent que està afectada familiarment, hi ha gent que no ho està i que està afectada només perquè li afecta la seva vida laboral, etc etc. Per tant, la complexitat d'ara de gestionar aquesta crisi amb aquesta part emocional és molt complexa.
Tant,
això ja ho sabíem.
A data d'avui descarten un confinament total, diríem, domiciliari, com per exemple ha fet a Castella i Lleó?
Bé, doncs, mai hem descartat res. Mai hem descartat res, però si ho podem evitar, vam dir que teníem dos compromisos. Una és intentar evitar confinaments totals generals de tota la població, per l'afectació que això té a tots nivells, i l'altra, evidentment, que no podíem deixar el sistema sanitari fent només Covid. Ens hem d'ocupar de moltes altres coses, que són problemes de salut que té la gent, i a més ho hem de fer amb rigorositat i que no tingui conseqüències respecte a la salut.
Quan aquest Nadal molta gent reclamava per què no tanquem, per què no es fa unes mesures molt més contundents, tenint en compte que, com deia, per exemple, recordo la Clara Prats explicant aquí a RAC1, que el Via Lliure, que clar, és que a més les dates estaven molt mal col·locades perquè després de Nadal arribaria el Cap d'Any, després del Cap d'Any, que era un moment que es podria haver tancat, perquè no és com la, no hi ha l'emoció del tema del dia de Nadal, perquè no... Tot això s'ha fet perquè hi ha algunes dades més positives o algun brot verd que la ciutadania se'ns escapa?
No, perquè la transparència amb la ciutadania ha sigut total. Per tant, tot allò que hi ha, tot ho hem explicat a la ciutadania i hem dit a la gent, estem en una situació molt complicada. Ho hem dit previ a Nadal, vam prendre les mesures del 21 de desembre, els hi vam dir, no ens podem relacionar aquest Nadal com ens agradaria, com hauríem fet sempre i com voldríem. Hem de limitar absolutament aquestes trobades a la pròpia bombolla de convivència i, en tot cas, afegir-ne una més. És a dir, afegir una germana, afegir els pares, els sogres, però molt, molt en estricta intimitat, vigilant, intentant reduir els riscos, protegir a les persones que més estimem, i la gran majoria i la pràctica totalitat del país ha fet molt cas en aquest tenir un Nadal molt íntim, molt reclòs i...
Li pregunto, consellera, si la gent no creu que entendria més de dir, escolta, i fins i tot amb els que tenen interrogants sobre el seu futur amb la salut mental, no entendria més, escolta, tanqueu-nos 3 setmanes o 15 dies del tot i després aviam si això arregla no viure d'aquesta permanent angoixa, tenint en compte que la vacuna ja la tenim aquí.
Jo crec que hi ha una part de la gent que entendria molt més això. Seria molt més fàcil de comunicar per nosaltres, per vosaltres, els mitjans de comunicació, perquè són unes normes molt més taxatives, molt més prohibitives. Però no estan cercant aquell equilibri d'intentar fer en la justa mesura, segons cada situació, allò que requereix. Mm-hmm. Per tant, és molt difícil trobar els equilibris, sempre és complicat, i sí, és molt més fàcil de comunicar i d'entendre. Escolta, no es pot fer res. I, per tant, tot ha d'estar prohibit i no et pots moure per enlloc i no pots sortir de casa. Però sempre hem dit que intentaríem arribar a les mesures que siguin el màxim d'ajustes segons la situació. I, per tant, aquestes són les que decideix el govern de Catalunya, i el govern de Catalunya les explica, explicant també tal com és la situació i que depenem del compliment d'aquestes mesures.
Quan el doctor Jaume Paredós, el president del Col·legi de Metges, deia dimarts aquí en aquest programa que si bé és cert que Catalunya no és Alemanya, com ja ens han dit reiteradament i com ja sabíem, tampoc és un país del tercer món. La pregunta és, no hi ha més capacitat econòmica per destinar els sectors afectats per la pandèmia, consellera?
De fet, a mi m'agradaria posar un punt, que és qui desplega el màxim de la capacitat econòmica que té per poder fer front a l'acompanyament d'aquestes mesures restrictives. Les mesures, l'epidèmia en si afecta a tothom, a l'economia, l'àmbit social de la gent, a l'àmbit personal de la gent, l'àmbit emocional de la gent, i també les mesures tenen una afectació en sectors, en activitats econòmiques. El govern de Catalunya sempre respon les mesures amb mesures econòmiques, que és la gran diferència amb Alemanya. A Alemanya surt l'Estat, a França surt l'Estat, i aquí l'Estat ni se li ha vist ni se l'espera.
La culpa és de Madrid?
No estic dient que la culpa és de Madrid, però la responsabilitat que té Madrid, per exemple, en els autònoms, on es paguen les quotes dels autònoms? On es paguen les quotes dels autònoms? A la Tresoreria de Seguretat Social, competència estatal, només estatal, exclusiva. Qui fa l'ajuda als autònoms?
I quan truquen, què els hi diuen? I quan truquen a Madrid, què els hi diuen?
De fet, nosaltres, i jo ho he dit reiterades vegades, com també vaig dir, els acompanyaments, no?, a poder fer els confinaments dels nens per part dels pares, absolutament tot ho reclamo en els consejos interterritorials, quan tinc diàlegs amb els diferents ministeris, i no ha de deixar de ser així. Han traspassat totes les responsabilitats, nosaltres les assumim totes des del principi i evidentment ho continuarem fent, però realment aquí hi ha una part indigna per mi, que és que ni s'ha volgut acompanyar a les activitats econòmiques doncs, que estan patint, ni s'ha volgut acompanyar les persones per part de l'Estat.
I reitero, però això ho hem parlat directament amb les persones, és a dir, amb vostè, amb el ministre Illa, per exemple...
Home, moltes vegades.
I
moltes
vegades
hem reclamat absolutament això. Ara, nosaltres no deixarem de fer-ho. Nosaltres no deixarem de fer-ho. Però sí que és evident que des d'un punt de vista sanitari és molt diferent gestionar, sabent que tens totes les administracions, des dels ajuntaments, el govern de la Generalitat i absolutament totes les que tenen responsabilitat, també el govern espanyol, alineades en fer el possible perquè la gent doncs no s'hagi de preocupar d'altres coses que no siguin aquest control de la pandèmia, que no pas haver de controlar la pandèmia sense tenir les administracions alineades.
Avui en Josep Corbella alerta a La Vanguardia que el límit crític de 600 pacients amb Covid es podria superar a mitjans de gener. Això ho veu probable que pugui passar?
I tant. De fet, estem realment en unes xifres creixent en les UCIs i, per tant, allunyant-nos d'aquells objectius que nosaltres ens havíem marcat. Uh-huh. Això és crític i això és el que estem explicant, no? No podem deixar el sistema sanitari sense aquesta possibilitat de compaginar tota l'activitat. No podem deixar que només facin Covid i sabem què és estar en una UCI amb Covid, que és per les persones, que té conseqüències, té seqüeles i evidentment això ho hem de frenar.
Anem-nos preparant pel que ens ve les pròximes setmanes, consellera?
La millor manera de preparar-nos és fer això. És a dir, intentar no tenir activitat, reduir al màxim, estem deixant allò essencial, que la gent pugui anar a la feina, a l'escola, però la resta ho hem de deixar per més endavant. És a dir, tot allò que puguem deixar, doncs fem-ne cas. És a dir, tinguem una vida, si ho puc dir així, més avorrida, però més d'acord amb la situació epidèmica.
Ja sabem d'alguns casos a Madrid, sabem d'altres casos en altres llocs d'Espanya, d'aquesta famosa soca britànica. A Catalunya tenim algun cas?
Doncs des d'ahir la nit, que ja se m'ha informat que tenim una persona confirmada amb aquesta soca britànica en el nostre país. És una persona que va viatjar del Regne Unit aquí i que és resident aquí, per tant ara a partir d'aquí doncs també es fa tot l'estudi de contactes, etc.
Es pot saber d'on és?
Doncs no, se sabrà d'aquí poc. És la informació que nosaltres hem d'anar donant. Quan la tinguem ben clara i ben segura, la continuarem donant. Però sí, podem confirmar allò que ja dèiem de fa dies. No l'hem trobat, però és d'una probabilitat molt alta doncs, de que també tinguem algun cas amb la soca britànica aquí.
Per tant, si
i era qüestió de dies. Per tant, avui ja podem dir que la soca britànica està confirmada a Catalunya per part d'una persona, de moment.
De moment vol dir que és probable que en vinguin més per les informacions que tenen?
És probable que n'hi hagi més arran d'aquesta persona. És probable que, com que era una qüestió de temps, doncs també amb la seqüenciació dels virus que estem fent, doncs en trobem algun altre.
Això varia alguna cosa, el plantejament del futur, de les restriccions respecte al que està passant a Catalunya?
No, això és una informació que nosaltres hem de tenir i, per tant, està molt al cas que aquesta soca pot ser més transmissible a tots nivells, però res més. És a dir, la situació epidèmica és complicada, hi ha mesures, hi ha d'haver molta consciència, la situació assistencial doncs no podem deixar que s'agreugi encara més i, per tant, en conseqüència prenem decisions com a govern de la Generalitat.
Dilluns obren escoles?
Sí, segur? Dilluns, seguríssim. Dilluns obren escoles. Per nosaltres, ho hem dit, és una eina també des del punt de vista de salut que ens ajuda al control de l'epidèmia i això està demostrat amb el que ha passat aquest setembre. No podem ser tampoc dient que la situació serà exactament la mateixa, és a dir, obrirem escoles amb més casos a nivell de la societat i per tant també hi haurà més casos a les escoles que els haurem de gestionar. I això ja ho sabem. Per tant, és molt important reduir la transmissió del virus a la societat perquè tindrem menys problemes a tots nivells, a tots nivells.
Què pensa vostè de la carta que, per exemple, vam firmar ara fa 48 hores, entre els quals hi ha, entre les moltes persones que hi ha signant-les, hi ha experts indubtables, com és el cas del doctor Oriol Mitjà, o com hi ha el Salvador Massip, o com hi ha l'Àlex Arenas, que demanaven ajornar el retorn presencial de les aules fins al febrer. De fet, això no seria patrimoni només d'aquí, això passa en aquests moments en molts llocs d'Europa, és a dir, que el tancament de les escoles, per exemple, a Alemanya, està fet. És a dir, per què no es tanquen les escoles? Quin motiu hi ha perquè realment no es tanquin les escoles?
En altres llocs està molt lligat a un tancament de la societat molt més general, és a dir, a un confinament absolutament estricte.
Però allà també tenen malalties mentals, consellera, i també tenen problemes econòmics. No, evidentment, com Alemanya, com respecte a Catalunya, o respecte al conjunt d'Espanya, però llavors estan dient que tot això no ho fem per un tema econòmic.
No, i també perquè la situació a cada país és diferent.
Si estem millor per que Alemanya, sort, Catalunya?
Per sort no tenim la mateixa situació que el Regne Unit, i per tant això és una sort, perquè
per
és dramàtic, que a Alemanya ens hi estem acostant, però Alemanya porta temps amb una incidència molt més alta que nosaltres, per tant, aquí nosaltres hem de veure com evolucionem i per això prenem aquestes mesures per no evolucionar a pitjor, i evidentment nosaltres el que compartim, i mai he tingut mai sobre la meva taula cap informe dels meus tècnics, ni cap recomanació, ni absolutament res que ens dirigís a que això seria una opció per la gestió d'aquestes properes setmanes de l'epidèmia.
No?
No, mai l'he tingut per part de Salut Pública, per part d'absolutament ningú. Tothom consulta, evidentment, a tots els experts i mai hi ha sigut aquesta recomanació i, per tant, no està sobre la taula.
Per què els testos els professors es faran un cop ja hagin començat les classes? No seria més normal fer-los abans si es volen reduir riscos?
No, de fet, jo crec que el doctor Gimón ho va explicar molt bé. És a dir, nosaltres hem d'iniciar i en aquest control que ens permet les escoles de tota l'epidèmia, en aquest control també hi va, en aquest cas, aquestes proves que farem els docents un cop haguem començat. Un cop haguem començat, i a més no seran el primer dia, és a dir, duren un temps, és una cosa que ha de ser doncs, en tots els dies ben planificat. Hi ha més de 5.000 escoles al nostre país, hi ha molt personal docent i també personal que treballa a les escoles que no són el professorat, i per tant es farà a tothom qui entri en una escola en el llarg d'unes setmanes.
Per què puc anar a un teatre o a un cinema amb molta gent, i en canvi no puc anar a un gimnàs amb un espai, amb mascareta, si cal, quan resulta que em parla de la salut mental i un dels elements més importants per salvar aquesta salut mental és l'esport. I clar, fer esport a l'aire lliure, que està molt bé, és sortir ara en aquests moments amb aquesta temperatura per alçar de fred.
Sí, tot i que és una opció ben lògica, és a dir, tot el que es pugui fer a l'aire lliure és molt millor que l'espai tancat i és molt diferent poder acotar espais en un teatre que en aquest cas fent esport amb la utilització de mascareta, que és molt més difícil fent esport. Això forma part d'un debat, d'un diàleg, de les recomanacions tècniques i també del nombre de gent i del volum doncs, que pot fer una cosa i l'altra. Per tant, no alhora, vull dir, em refereixo a nivell de control de l'epidèmia. Nosaltres pensem en tota la comunitat, no en un fet concret, perquè si mires fets concrets sempre podràs trobar alguna contradicció, sinó en el global de l'epidèmia, que és el que ens pot impactar molt, poc o gairebé gens. I per tant, en base a això i en base a la situació de l'epidèmia, doncs anem dirimint quines activitats s'haurien de restringir.
Que no ha demostrat tampoc en cap cas cap grans foc, grans contagis? Quin problema hi ha amb l'esport?
No hi ha problema amb res. És a dir, no és una qüestió de culpabilitzar ni cap sector ni absolutament res. Tot allò que es pot fer o que no es pot fer amb mascareta suposa un risc, tot allò que es fa en espai tancat pitjor que en espai obert, i aquestes són unes normes que segons la situació de l'epidèmia, segons el que necessitem, quin impacte busquem de les mesures, doncs hem de fer una cosa o una altra.
A mitjans de novembre el govern va presentar un pla de reobertura amb una sèrie de fases. Allò ha saltat pels aires? N'ha quedat alguna cosa d'allò?
Doncs ha quedat tot aquest exercici tècnic, que crec que és molt important, de saber quines coses tenen més impacte i segons el que hi ha. Va ser un pla de reobertura que no s'ha pogut acabar perquè la situació, evidentment, no ha permès...
Però això no despista la població?
És possible que pugui despistar, però tothom, jo crec que a hores d'ara, més o menys, tenim clar la base de tot plegat de l'epidèmia, que és si reduïm les interaccions socials i totes les reduccions de mobilitat van encarades a reduir les interaccions socials, a poder limitar que la gent ens trobem, perquè al final el virus passa quan ens trobem. I si volem fer barreres físiques reals al virus, és evitar aquestes trobades. Si les trobades són a distància, són a l'aire lliure, són amb mascareta, el risc és molt menor que trobades en espai tancat, sense mascareta i, a més, per exemple, fent activitats, evidentment, que t'obliguen a compartir aquest espai, com els àpats, com l'esport, com altres coses, no? I, per tant, en base a això, jo crec que tothom ara té clar quan s'exposa a molt risc, quan exposa a la gent a molt risc i quan no. I aquesta és la base de tot.
Ens estem acostant a les 10 i ara parlem de les vacunes, perquè vull parlar bàsicament de vacunes, però deixo pel final. Hi han dues eleccions que venen amb components diferents, una amb molt menys gent a votar i una altra amb molta gent a votar. Una està molt a tocar, les eleccions a la presidència del Barça, que es faran el dia 24 de gener. Es poden fer, tenint en compte com està la situació en aquests moments al país?
Bé, de fet, hi ha reunions programades precisament per això i em remeto, no?, al que es treballarà tècnicament, en aquest cas amb qui ha fet la petició, que és el Barça, per veure les possibilitats de poder-ho fer i amb garanties.
El Barça ha demanat una reunió amb la conselleria per poder suspendre o no les eleccions?
Ja n'hi ha de programades i, de fet, hem tingut diàleg amb el Barça i amb moltíssimes entitats durant tots aquests mesos.
I és recomanable que n'hi hagi, tenint en compte com està la situació en aquests moments, d'aquí 15 dies, en aquestes eleccions?
És recomanable que siguem molt escrupolosos amb les mesures, sempre. És a dir, tot allò que fem, que sigui complint aquestes mesures, que sigui sense assumir més riscos de l'epidèmia. Això és el que és recomanable i per part nostra és absolutament recomanable que expliquem la situació tal com és. I la situació és així, és complicada i per tant jo em remeto en el que ja es anirà treballant.
D'acord.
Amb aquesta entitat.
Val això també per les eleccions al Parlament de Catalunya?
Val per les eleccions al Parlament de Catalunya. Evidentment hi ha una taula de partits on es fa això i des del punt de vista de salut nosaltres, evidentment, explicarem la situació tal com és.
Pregunto això perquè molta gent pot dir que hi ha partits polítics que utilitzen les eleccions com una mena de si s'han de suspendre o no s'han de suspendre més com un tema polític que no per un tema sanitari. És a dir, seria normal tant volum de gent, tal com està el país ara, a fer unes eleccions? Pregunto.
Jo crec que...
Si avui fossin les eleccions, es podrien fer?
Avui és una situació complicada.
Per tant, no.
Però també ho serà en les properes setmanes.
Per tant?
La taula de partits és el que han de decidir i el que hem de valorar.
Però vostè és la consellera de Salut.
La consellera de Salut dirà, evidentment, el que diuen els seus tècnics.
I els tècnics avui què diuen?
Que és, expliquem la situació tal com és. I amb la situació tal com és, amb les mesures que hi poden haver, és en el marc de la taula de partits que s'ha de decidir. El problema
clar, és... Clar, jo penso, una persona de 80 anys pot anar a votar? Sí. La resposta és, òbviament, sí. Podrà, es recomanaria des de la Conselleria de Salut que tal com està el país avui, vagi a votar o unes eleccions siguin les que siguin?
Això ho han de decidir a la taula de partits. Hi ha un marc de decisió sobre això. Nosaltres
però de la mateixa manera que em culpabilitza que una part de Madrid del tema econòmic, no em trec les coses de sobre sobre un tema...
No trec les coses de sobre, però l'opinió personal no és la més important perquè obriríem un debat mediàtic on no hi ha de ser. Ha de ser aquest debat, s'ha de fer, evidentment,
social,
allà on s'ha de decidir que és la taula de partits. Aquest debat hi ha de ser i Salut hi aportarà doncs, la posició de la situació epidèmica que tenim i que podem tenir en les properes setmanes. I això és la nostra responsabilitat i és això el que farem.
Anem a les... Per cert, la reunió de la taula de partits quan serà?
Doncs, si no vaig errada, és a mitjans de gener.
Efectivament. Les vacunes. Uh-huh. Abans d'ahir, 10.000 vacunes a Catalunya. Ahir quantes se'n van posar?
Ahir, doncs, prop de 3.000, i per tant és una molt bona xifra tenint en compte les dates que estem i l'esforç que hi ha a darrere de tot plegat. Hem intentat...
Per què 10.000 i ahir? Perquè era festiu.
Bueno, perquè són moltes coses a organitzar, eh? Són moltes coses doncs, que han de quadrar per tenir aquesta disponibilitat de vacunes, per tenir les persones a les que s'han de posar, i evidentment no és el mateix les plantilles ni és el mateix la disponibilitat d'organització en uns dies que en uns altres, però nosaltres el que hem desplegat és màxim esforç a tots els dies, i això ha de ser així, i a més, afegint els professionals sanitaris, i a més, doncs intentant que l'estratègia tingui aquesta mirada, no?
Permeti'm, perquè això sí que m'ho expliqui, perquè em sembla molt clar. No creu que el ritme de vacunació hauria de ser molt més alt ara? Molt més alt vol dir molt més alt. Treure recursos d'on sigui. Treure sanitaris d'on sigui. Estudiants, estem parlant de punxar, de vacunar. No estem fent de fer una operació quirúrgica. Madrid ha demanat a la Creu Roja i la Creu Roja ajudarà a poder vacunar. No creu que en aquests moments la prioritat seria vacunar sense parar matí, tarda, nit i matinada, si cal?
De fet, és la prioritat. És a dir, la prioritat és...
Tenim, I per què no es fa?
Tenim aquesta disponibilitat d'aquestes 748.000 vacunes que hem de posar en aquest... Que podem posar.
Però 3.000 ahir, per exemple, és el màxim esforç?
És el màxim esforç per ahir.
Perquè és festiu?
I perquè se sumarà l'esforç d'avui, l'esforç de demà, i s'ha d'engegar tota la roda, que jo crec que és imprescindible per poder arribar, i és molt diferent, arribar a les residències de tot el país, arribar a centres sanitaris, on també hi ha molts professionals on es pot vacunar, les residències és molt diferent, necessites no només els consentiments, els avis, i no només és posar-te en un lloc i que vagin passant, sinó que les residències has d'anar a les habitacions, hi ha gent delicada, i això és un esforç organitzatiu brutal. Per tant, amb l'ànim de que és una màxima prioritat, tenim vacunes disponibles, i per tant, quan abans millor les
avui
tinguem posades...
Avui quantes tenim de vacunes a Catalunya? Avui.
Avui quantes en tenim?
De vacunes en global, eh?
Doncs van arribar a les 60.000 d'aquell dimarts, perquè no va ser el dilluns, i per tant, se'ns va retrasar l'inici de la vacunació.
60.000, que són 30.000 persones?
Sí, són 30.000 persones, són 60.000 dosis.
Perfecte, són 30.000 que s'hauran de posar, 30.000 persones que s'hauran de posar en dues dosis.
En dues dosis.
Són 30.000 persones
vacunades.
I les
de dilluns passat, que aquest dilluns passat, d'aquesta setmana, que són 60.000 més.
Per tant, 30.000 persones més.
Per tant, en base a això, nosaltres estem iniciant...
Quan arriba la pròxima de remesa?
Doncs dilluns que ve.
O sigui, que seran 30.000 persones més, eh? Per dir-ho, 60.000 dosis, 30.000 persones més. Ja seran 90.000 a Catalunya, a mitjans... I així, cada dilluns.
En principi, si no hi ha cap canvi per part de la programació de l'empresa, etc. Cada dilluns, 60.000 dosis les podem tenir a disposició durant 12 setmanes i aquí hi podrem afegir les dosis que puguin venir de Moderna, que es va aprovar ahir.
Aquesta és una molt bona notícia. Aquestes quan calcula, consellera, que poden arribar a Catalunya ja per poder punxar?
Fins que no tinguem el compromís exacte, no ho podré dir, però el que ens han avançat és que la setmana que ve podrien arribar molt poques dosis, unes 5.800.
També són doble...
També són dues dosis diferents, és a dir, la conservació ja no és a menys 70-80, sinó que és a menys 20 graus. Un cop obertes, com si diguéssim, amb les neveres més convencionals, doncs poden estar més dies, no només aquests 5 dies. Per tant, cada vacuna també té la seva forma de posar. A una persona que li posis la vacuna de Pfizer-BioNTech, sí, en la primera dosi, la segona dosi, evidentment, ha de ser de Pfizer-BioNTech.
És important dir-ho això, no es poden mesclar les vacunes per molt que vagin al mateix objectiu.
I a una persona que li posis la primera dosi de Moderna, la segona dosi ha de ser la de Moderna.
Per tant, ara arribaran, diu, dilluns que ve, arribaran... 5.000,
en principi 5.800 dosis.
Però perquè són 3.000 persones, a més, dit i comptat.
Sí.
Per què tan poques?
Doncs perquè això té una programació de les empreses. Primer va lligat amb la programació europea, perquè això tot ha sigut una estratègia europea, que tenia compromesos 80 milions de dosis en Moderna, que sembla que han refermat el compromís de 80 milions més, i en base a això s'extrapola que va a diferents llocs. I aquí ens en toquen unes 100.000 dosis, si no anem malament de...
100.000? 50.000 persones estem parlant?
Sí.
Fins quan?
Doncs veurem la programació de quan arriben. En principi, comencem aquesta setmana i en les properes setmanes podran arribar.
Val. La tercera vacuna... La que devenia la d'Oxford també, diuen que no sap quan s'aprovarà. Té idea quan es va... Recordo que el ministre ella va dir el 6 de gener s'aprovarà la Moderna. Se sap quan s'aprovarà la d'Oxford?
Doncs encara no ho sabem amb data exacta, com sabíem la de Moderna, que ja estava programat. Esperem que quan abans millor, i esperem que la disponibilitat de vacunes doncs vagi sent recurrent, perquè això és una estratègia a mig-llarg termini. És a dir, això és una estratègia de tot l'any 2021. Uh-huh. Però intentem fer això, no? Que un col·lectiu prioritzat, que és el de residències, puguem mantenir doncs, aquesta certa immunització.
Quan estaran les vacunades, les 100% de les persones de les residències?
Doncs esperem que en molt poques setmanes.
Estem parlant d'aquest mes de gener?
Sí. De primera dosi, eh?
Sí, d'acord. La segona dosi, estem parlant de... Són 3 setmanes?
3 setmanes i després esperar 7-10 dies a que puguem dir que considerem que aquesta persona doncs, ja ha generat immunitat. Per tant, encara ens queda... Això té un timing d'un mes.
A finals de gener hi haurà les primeres persones que podrem dir que ja estan immunitzades, ja estan vacunades, perquè van ser punxades a finals del... No?
Que podem dir que ja hauran rebut la segona dosi, però no... que estaran
esperar
immunitzades.
Esperar una setmana.
Sí, perquè això és això. El timing és un mes i mig ben bo, des de la primera dosi fins a que puguem dir, escolteu, creiem que ja hi ha la immunització d'aquesta persona.
Quan considera, consellera, que tindrem una mena d'immunitat important a Catalunya per dir, bueno, ja podem començar a viure amb una certa normalitat dins d'una evident encara normalitat?
Doncs passarà temps encara.
Què vol dir temps?
Temps encara, i amb la programació que tenim, ens en anem al segon semestre del 2021 per tenir un bon percentatge de població doncs, que ja podem considerar vacunada.
O sigui, a l'estiu serà un estiu, si fa o no fa, com el de l'any passat, o serà millor que el de l'any passat?
Esperem que pugui ser millor, però veurem. I l'estratègia, tal com deia el doctor Gimón, és de 365 dies, és d'un any sencer.
Val. Per tant, s'atreviria a dir, jo sé que això és molt bèstia, però s'atreviria a dir que el Nadal que ve estarem millor, passarem un Nadal, diguem-ho, molt millor que el que hem passat aquest 2020?
És ser molt agosarat, parlar...
Sí, perquè li podem retreure que ha dit això, que no sé què... Sí,
amb tant de temps, i és evident que si tampoc ho fan els experts, i jo diria... En aquesta epidèmia, no? El que hem vist és, si els experts ens haguessin pogut posar, no?, sobre la taula coses signades, no?, amb responsabilitat de... Això passarà segur, i això és així, tot seria més fàcil. Estem davant d'un virus nou, del qual desconeixíem moltes coses. Cada vegada tenim més coneixement a tots nivells, de l'epidèmia, clínic, de com tractar les persones a tots nivells, però encara juguem amb moltes incerteses i amb una part de desconeixement també respecte a una cosa que és molt esperançadora, que és la vacuna. És a dir, la vacuna és efectiva, això està demostrat. Ara, saber exactament quan durarà aquesta immunitat de la vacuna, això no ho sap ningú perquè no ha passat el temps per poder-ho demostrar i, per tant, en base a això, doncs ens haurem de moure.
Però és veritat que les reinfeccions són poquíssimes a nivell mundial. Es parla de que no hi arriben realment diagnosticades, es parla d'un centenar a nivell mundial.
Sí, i això també té certa lògica, perquè en els principis de l'epidèmia hi havia molta gent que estava diagnosticada clínicament, però no a través d'una prova, no a través d'una PCR, però això ens dona un punt de coneixement, malgrat, doncs, no podem estar tranquils només perquè l'haguem passat. És a dir, formem part d'un col·lectiu, això és el primer. Que l'hagis passat i que no em malalteixis no vol dir en cap cas que estigui provat que no la transmetis. Uh-huh. I per tant, això és una cosa molt a tenir en compte des del punt de vista de l'epidèmia. I clar, basant-nos en això, la prudència ha de ser màxima, màxima.
Li parlava de les vacunes i dues coses més que li vull preguntar. Per què Astúries ja ha vacunat amb una rapidesa bestial i en canvi aquí no? Per què Israel, per exemple, Israel vacuna en un ritme bestial i aquí no? És a dir, el sistema és lent, el sistema no funciona, el sistema vol dir que als festius la gent s'agafa festa i no es pot contractar ningú. És a dir, què passa perquè en un lloc es pugui vacunar i aquí no?
És molt diferent la situació d'Israel, que està fora del marc europeu, i per tant nosaltres venim emmarcats per la disponibilitat de dosis que tenim a Europa, i Israel és una altra cosa absolutament diferent. I dos, també depèn de com has pogut desplegar la logística. En cap cas depèn només d'un tema de festius, de si pots contractar o no pots contractar. Nosaltres tenim clar que la crida a les infermeres, la resposta ha sigut brutal, sí, i per tant les infermeres del nostre país, una altra vegada, i vull dir-ho així, una altra vegada, doncs, en primera línia i donant exemple del que és posar-se al capdavant d'una epidèmia en allò que se'ls necessita.
I els han contractat, aquesta gent que s'ha posat, tanta gent que ha demanat entrar-hi?
Sí, i les estem contractant, més que contractant, és a dir, els estem fent el complement de la seva feina perquè són gent que treballen.
I per què no es va fer això al novembre, tenint en compte que sabien que venien les vacunes al gener?
És que ja s'ha fet, és a dir, s'ha fet la crida i, per tant, s'organitzen totes les plantilles i ara el
que
hem de fer
estem vacunant molt poc.
Reforçar. Des del punt de vista de l'atenció primària, que ja té la relació amb les residències, amb tots aquests equips de vacunació que donen el suport, donen mans i donen logística.
Per tant, li preguntaré d'altra manera.
Possible.
Abans d'ahir 10.000 persones vacunades, això anirà cap a més o 10.000 és el màxim que podem acceptar de punxar a Catalunya?
10.000 és un ritme bo, no? És a dir, quan deia el doctor Gimón que això és una marató i que tu t'has de marcar quin ritme necessites, no? Uh-huh. Per poder acabar la marató, segons tot el que tens, 10.000 uh-huh. és un ritme bo. Llavors, 10.000 no ha de ser un dia, 10.000 ha de ser allà on tu vagis
arribant. Amb tots els respectes a vostè i el doctor Gimón, és a dir, si es poden vacunar 30... Jo no, més que una marató, jo crec que és una cursa de 100 metres. Quan més ràpid es vacuni, tothom millor. Si una marató 10.000, si ho podem vacunar 100.000 de cop, millor, no?
Però tu tens les dosis cada setmana i, per tant, tu has de fer una planificació...
Sí, però si són 60.000 dosis o 30.000, 30.000 en 3 dies i es poden fer, no?
El que s'ha de fer és tenir la logística, i és el que he dit abans. No és fàcil. És a dir, hi ha una primera dosi a una persona que ha de rebre una segona dosi a aquesta persona, no una altra, al cap de 21 dies amb la de Pfizer. Amb la de Moderna serà una altra cosa. La logística del desplegament de la de Pfizer-BioNTech és una... quan t'encares a residències és una organització, quan t'encares a professionals sanitaris és una altra, quan ens encarem a la població general serà una altra molt diferent, on hi haurà molt més joc, Doncs de la comunitària. I, per tant, aquí, amb les residències, s'havia de ser molt acurat en aquesta programació. Aquí farem jugar molt més a l'atenció primària, en aquest cas, que ja té una relació amb les residències doncs, des de fa molts mesos molt, molt intensa. I això ens ha d'ajudar, tota aquesta organització, doncs, a anar més ràpid i a tenir el ritme que nosaltres ens hem de marcar per aquesta vacunació, perquè és prioritària. És prioritària poder vacunar el màxim de gent possible, que això ens ve marcat per les dosis, quan abans millor. I, per tant, desplegar tot això.
Avui llegim al País un article del metge Oriol Lloguero que deia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida que es preguntava si el govern té previst donar prioritat als temporers en el pla de vacunació, tenint en compte el que havia passat o el que ha passat en aquest país, precisament a Lleida, durant la primera fase del confinament.
Estan molt marcades els col·lectius prioritzats. Jo crec que això és aventurar-nos a un timing que no és el que estem tenint ara. És a dir, no estem parlant del que va passar a l'estiu, estem parlant de que estem al mes de gener, a l'inici de tota l'estratègia de vacunació, que està molt clar, no només per nosaltres, sinó l'estratègia europea és residències, persones que hi viuen i que hi treballen, professionals sanitaris, grans persones amb gran dependència i després començar per tots els altres col·lectius poblacionals.
Si mira a la televisió en aquests moments podrà veure que hi ha el ministre Illa explicant la situació de la pandèmia i ja ha confirmat allò que deia vostè, consellera, que és que d'aquí 7-10 dies arribaran les vacunes de Moderna, que és una magnífica notícia. Si diu alguna cosa més, ara li farem saber. Per cert, que han sortit les dades d'avui i estem vacunats 3.271 persones més, pacients ingressats 101 més. Aquí és un problema. Aquest és la mare dels ous, no diríem?
Sí, van creixent els ingressos ja de fa molts dies. Fins ara es compensaven més amb les altres. Ara ja comencem a tenir doncs aquesta diferència en negatiu.
100 persones més.
100 persones més.
Igual a la UCI, que diguem-ho, és bona notícia, diguem-ho, que hauríem de sortir-ne.
És entre cometes, com si diguéssim, perquè anirem veient el creixement. Quan creixen ingressos, també acaben creixent UCIs.
Casos positius, 2.375. Diríem que com era festiu, suposo que es van detectar menys, interpreto que deu ser això, 2.375. Hem de pensar que arribaran els 4.000 casos, 5.000 casos, això serà per nostre cada dia els pròxims dies, no, suposo? És probable.
Sí, i la qüestió és, nosaltres amb les mesures vam poder frenar un creixement intens, però ha continuat creixent aquestes dades, per això avui és el primer dia de dir, escolta, hem de frenar aquest creixement i hem de tornar al camí de baixada. Estem a una RT alta.
Es queda igual que ahir, 47, que és alta?
És molt alta i, per tant, això s'ha de baixar urgentment.
48 morts, que és un desastre. A risc de rebrot, 10 punts, està als 586 en aquests moments, i la incidència acumulada de 14 dies està a 7,54 en aquests moments.
I ens preocupa el nivell de positivitat de les persones amb símptomes que trobem, és a dir, les persones sospitoses, no? que s'adrecen als centres de salut, majoritàriament atenció primària, que tenen símptomes i, per tant, vols veure si aquells símptomes realment són Covid o no, i el percentatge de positius doncs, ens ha crescut en els últims dies, evidentment.
Ara deixaré que preguntin si algú estatulés ha de fer alguna de les preguntes d'aquí. Salvador Illa acaba d'explicar que no és partidari d'endarrerir la segona dosi com han fet altres països, de fet, Alemanya, etc., i està lamentant també. Vostè també és partidària de no endarrerir, si es pot pujar al cap de 3 setmanes?
Sí, l'evidència ens diu que la primera dosi és el dia 1 i al cap de 21 dies la segona. Com més seguim aquesta evidència, tal com s'han fet els estudis, tant amb una com amb la de Moderna, com amb les que puguin venir, millor. Per tant,
de fet,
sí,
ja diuen que si amb la primera punxada ja aniria molt bé. De fet, ja va molt bé. Sembla que la immunitat puja, augmenta bastant.
Sí, però si l'evidència ens diu que són dues dosis, posar dues dosis, amb el temps que ens diu, en la mesura que puguem seguir això, crec que és el més recomanable. Sempre.
Recomanaria, consellera, acabo ja, recomanaria, consellera, que totes les persones, jo no parlo de la vacunació, perquè la vacunació cadascú és molt lliure de posar-se-la o no, però en aquells llocs on és d'un àmbit competencial important el Departament de Salut, estem parlant de metges de residències, sanitaris d'hospitals i de clíniques, que no es vulguin vacunar, que se'ls aparti de les seves funcions?
Doncs això en el debat de vacunes, de l'obligatorietat de no, és un debat també que té un component ètic important. Jo el que estic veient és que els professionals estan marcant exemple. I quan hem dit professionals de residències es vacunen, la major part estan accedint a aquestes vacunacions. Quan hem dit obrim a professionals sanitaris, des de ja estan responent d'una forma excepcional. I, per tant, el millor exemple que com a societat podem tenir és veure que la majoria de professionals estan confiant
estan d'acord, i els que
en
no?
aquesta vacuna.
Què hagin de dir els que no?
Doncs realment, si no hi ha la vacuna obligatòria, és per algun motiu, no? Per aquest equilibri de drets. Però jo em fixaria realment en l'exemple que estan donant els professionals, perquè
no
en una gran majoria...
No tinc cap mena de dubte, ja els ho veiem, però esclar, hi ha un risc per les famílies que tenen un familiar en una residència que resulta que hi hagi una de les persones cuidadores que no es vol vacunar.
Sí, evidentment, i per això nosaltres accedim, i el percentatge, per exemple, de residents que opten a la vacunació és altíssim.
Sí.
És a dir,
i dels sanitaris que opten?
I això és el millor. I dels sanitaris, doncs, depèn molt del lloc, però també és molt alt. També dels sanitaris que treballen a la residència, de gent
no hauria de ser un 100%, per això li dic, no hauria de ser un 100%.
Seria el desitjable. Si m'ho pregunta a mi, el desitjable seria que absolutament tothom volgués posar-se a aquesta vacuna. Però això, sabem que els 100% no existeixen mai en una societat diversa.
Pregunta, aviam, Rafael Nadal.
Bon dia, consellera.
Bon dia.
Fa poc més de 2 mesos... el sistema públic de salut de Catalunya va ser capaç de vacunar, no sé quin nombre, però més d'un milió de persones, com fa cada any, amb la vacuna de la grip. A mi m'agradaria entendre una mica millor què està passant, perquè en aquests moments, malgrat l'escassetat de dosis, les dificultats de vacunar les residències, i que tècnicament aquesta vacuna de transport i de tot és molt més complicada, però aquest sistema que ha demostrat aquesta capacitat, m'agradaria saber com pot ser que en aquests moments tinguem 120.000 dosis i dilluns en tindrem 60.000 més i només hagi sigut capaç de posar-ne poc més de 20.000, no? Això, diguem, jo crec que en aquests moments, que parlàvem de la salut emocional, està afectant molt emocionalment a un país que esperava que les poques dosis que arribessin s'anirien... és a dir, que més aviat cada dia ens queixaríem de que em faltaven dosi perquè teníem capacitat de subministrar-les. Però ja dic, en aquests moments en tenim un excedent de 100.000 que no hem sigut capaços de col·locar. D'aquí 7 o 8 dies arribaran les de Moderna, i ja no dic quan arribin les d'Oxford, que com tots sabem hi ha més de 1.000 milions de dosis fabricades des del mes d'abril passat, i per tant faran un gir radical cap a la massificació de la vacunació, i m'agradaria, diguem, tenir per part seva paraules de confiança en que quan això es produeixi estarem en un ritme de creuer ja molt més alt.
Doncs és precisament això, és agafar aquest ritme de creuer, no? La sortida no és mai a la mateixa velocitat que pots agafar en alta mar. Nosaltres estem preparats per poder desplegar tota l'estratègia de vacunació, que recordo no és una estratègia d'una setmana, és una estratègia en la primera etapa d'aquests 3 mesos, d'aquestes 748.000 dosis que tindrem per fer aquesta primera etapa. A més, els professionals sanitaris, doncs, en resposta amb escreix a les crides per a aquesta organització, i per tant, tot just avui estem a una setmana de que vam iniciar la vacunació. És a dir, vam fer el 27 de desembre aquella avançada, no? Uh-huh. Per posar d'acord tots els països europeus i que tothom fes aquesta vacunació simbòlica, aquest expressar l'inici, i vam poder començar a vacunar dimecres. Avui és dijous al dematí, per tant, tot just portem una setmana, i en base a això estem agafant molt ritme, i de fet hem posat tota la intensitat en això perquè és claríssimament una prioritat en aquest 2021. Nosaltres explicàvem la vacuna mostra aquesta esperança, no?, de viure un 2021 amb una, sobretot amb una mirada diferent a la que hem tingut el 2020, i per tant amb aquesta llum que nosaltres hem de voler arribar quan abans millor. La intensitat li hem posat, la confiança total en els equips, doncs, de que això es durà a terme, i es donarà a terme responent, no, a l'esperança de la vacunació.
Val, deixa'm dir ara que és que m'estic rebent imatges d'informació, perquè clar, avui la vacuna continua sent protagonista, avui el coronavirus continua sent protagonista, però el que vam veure als Estats Units continua sent la principal protagonista. Sí. Doncs resulta que finalment sembla que Donald Trump hauria cedit en un comunicat emès fa pocs minuts en què ha assegurat literalment que, tot i que estic en total desacord amb el resultat de les eleccions i els fets en donen la raó, hi haurà una transició ordenada el 20 de gener. Un comunicat que ha fet minuts després que el Congrés hagués certificat els resultats ja de les eleccions, i afegeix que encara que això representa el final del millor mandat presidencial de la història, es diu ell mateix, només el començament de la nostra lluita per fer Amèrica gran de nou. Trump insisteix que continuarem la nostra lluita per assegurar-nos que només es comptessin els vots legals. Això és el que, reitero, acaba de dir el president Trump. Neus Tomàs.
Bé, bon dia, consellera. Jo volia insistir en aquesta estratègia de vacunació que comentava en Rafa Nadal. El que hem vist és que les autonomies que van reforçar plantilles van poder començar a vacunar en condicions i al ritme anunciat. Abans el Jordi citava l'exemple d'Astúries. Allà van destinar 31 milions a augmentar, crec que és un 15% la seva plantilla, no? A més, en algunes comunitats de les que, diguéssim, han començat a vacunar en condicions, és el cas de Galícia, doncs estan pagant un plus al personal. A Galícia se'ls hi paga 500 euros als sanitaris que doblen torns, no? I aquí hi ha la percepció, potser equivocada, del que vostè parlava, no?, de la voluntarietat, de com han respost el personal d'infermeria, però la percepció és que s'està fent gràcies a aquest esforç d'hores extra d'infermers, d'infermeres, bàsicament, a voluntàries. Llavors, jo li volia fer, i en alguns llocs, per cert, també s'estan aprofitant alguns cursos de finals d'infermeria per aquesta logística. Jo li volia fer tres preguntes molt concretes. Una, quan ha destinat el govern a contractar personal nou per la vacunació? Si se'ls està pagant algun plus especial, no les hores extra que estan destinant-hi, que és per suposat, sinó si aquest esforç s'està pagant d'alguna manera en condicions, i si s'han plantejat, com a Madrid, l'opció de recórrer al sector privat per augmentar el ritme de vacunació. Gràcies.
Molt bé, doncs, com ja vam explicar, no?, en aquesta crida d'infermeres que vam desplegar a tot el país i que vam tenir aquesta resposta de 6.000 infermeres, on hem estat fent totes les formacions, aquestes doncs cobraran aquesta part complementària que per destinar específicament a la campanya de vacunació. Així ho vam dir, no és un voluntariat de que ho hagin de fer ni molt menys gratuïtament, és un voluntariat de disponibilitat d'aleshores, perquè tenim les infermeres del nostre país, com sabeu, totes treballant, tenint en compte doncs, que el sistema de salut necessita avui aquesta intensitat en professionals, estan treballant a la primària, estan treballant fins i tot en centres privats, és a dir, no només en el sistema públic, estan treballant en hospitals i han donat i donen el seu temps complementari en aquesta estratègia de vacunació. I això ho sumarem, doncs ho estem sumant a l'organització, doncs, per arribar a totes les residències i per fer-ho de la forma doncs molt rigorosa, perquè ha de ser amb molt rigor. Quan vas a un lloc has d'assegurar que al cap de 21 dies tornaràs al mateix lloc. Quan vas a un lloc on no pots estar vacunant a tothom perquè hi ha doncs gent que acaba de donar positiu, o quan tens planificada una residència que, per exemple, el dia abans surten positius, el primer és gestionar el brot, això ha de ser sempre el primer i prioritari, i per tant et fa canviar la planificació, etcètera, etcètera. Per tant, molt rigor en això. Evidentment, aquestes infermeres cobren aquesta complementarietat per haver doncs volgut participar en aquesta estratègia de vacunació de país.
Igual no m'he explicat bé, potser.
Privat públic. Perdona, què dius, Neus?
No, que jo deia, ja m'imagino que cobren aquestes hores, només faltaria. Vull dir, si tenen algun plus, a més, per l'esforç que estan fent. I si s'ha contractat personal suplementari, no només les infermeres que ja hi havia, sinó si s'ha reforçat d'alguna manera amb personal nou. I a part, el que comentaves també de la part privada, de si es recorrerà al servei privat per augmentar la vacunació.
El que tenim al nostre país és que les infermeres estan treballant i, per tant, totes estan en aquesta voluntat de participar en l'estratègia de vacunació i, per tant, cobraran, no només perquè cobren un tant per l'hora, és que cobren aquest complement per estar participant en l'estratègia de vacunació, i jo crec que això doncs continuarà sent així. Per tant, la disponibilitat de professionals la tenim assegurada. No és aquest el problema que hi ha, sinó és l'organització logística de tot plegat, que des del primer dia no ho tens absolutament tot al 100%.
I el tema d'utilitzar el tema...
De fet, infermeres d'aquestes n'hi ha que treballen en el sector privat.
Però utilitzar recursos privats, espais privats, clíniques privades, això no, de moment no s'ho planteja el govern català.
Nosaltres, ara mateix, hem de vacunar residències i, per tant, ens desplacem a les residències. No necessitem un espai on fer sortir els residents de les residències per anar-hi. Per tant, nosaltres ens hem d'acostar a les residències, en aquest cas, i professionals després? Sanitaris, d'acord, que anem a tots els centres de salut, tant als públics com, evidentment, haurem d'anar en els privats també. Val. I després, quan ja es despleguin les estratègies poblacionals, que això ja és l'etapa 2, és
que
a dir, això ja
és... Quan calcula que serà l'etapa 2,
consellera? Doncs segon trimestre, Setmana Santa, això, ja és una estratègia més poblacional on prioritzarem també diferents col·lectius, però llavors ja serà una altra cosa, més participació comunitària, i evidentment si necessitem espais com els hem necessitat a la vacunació de la grip per separar bé circuits, doncs els farem la crida i els farem servir.
I acaba la roda de premsa Salvador Illa i ha dit bàsicament les vacunes de Moderna que abans havien comentat. Consellera, anem a Iñaki Llacuria i Joan Julivert, si us pot ser breu, us agrairé molt. Gràcies, Iñaki.
Sí, bon dia, consellera. No sé si quan deia que l'Estat ni està ni se l'espera era un retret també a la gestió de la Generalitat, tenint en compte que és la principal administració de l'Estat a Catalunya, encara, i que té competències de sanitat, té competències les residències. Dit això, també volia preguntar el tema de les residències, molt polèmic, hi ha hagut molta queixa demanant que canviessin els protocols, no? Que les persones grans infectades de Covid poguessin ser traslladades a hospitals. No sé si hi ha hagut algun canvi en aquests protocols a les residències que van ser tan polèmics a la primera onada.
Bé, doncs, respecte a les competències de la Generalitat, nosaltres les exercim totes, no només les competències, sinó també la responsabilitat, i per això des del Govern de la Generalitat, des del Departament de Salut, jo mateixa, doncs, i tot l'equip de salut, perquè això és important, és a dir, a darrere de cadascun de nosaltres hi ha tot l'equip, exercim les nostres responsabilitats, no pot ser d'una altra manera. Altra cosa és que dir, a nivell poblacional, a nivell de com afecta una epidèmia a un país... l'Estat espanyol no ha mogut els fils que podia moure, ni ha mogut un dit, ni està ajudant a activitats econòmiques ni a les persones directament. I això, evidentment, jo no deixaré de denunciar-ho, perquè és una evidència i ho he dit en públic i en privat absolutament a tot arreu. Per tant, això és així. Nosaltres sí que assumim la responsabilitat, no només de gestionar l'epidèmia des del punt de vista sanitari, sinó que quan es necessiten mesures també s'han d'acompanyar de les mesures econòmiques, perquè no volem deixar ningú enrere en aquesta epidèmia i col·lectivament l'hem de superar. Respecte a les residències, doncs hem après moltíssim, moltíssim en aquesta epidèmia. Les residències és una prioritat des del primer moment i no ha deixat de tenir els 1.000 ulls a sobre, perquè realment són les persones vulnerables pel fet de que són persones grans, pel fet de que viuen en residències i que, per tant, viuen en comunitat, desplegant tots els plans de prevenció, la nostra atenció, evidentment... des de l'atenció primària amb tot el focus i evidentment totes les persones que requereixen trasllat sempre es mouen, però tu has de cuidar la persona en el lloc més adequat i a vegades és la pròpia residència.
Joan.
Sí, bon dia, consellera. Fa una setmana estàvem tots distrets en una festa rave a Catalunya, en la qual hi va haver certes discrepàncies entre algunes conselleries, però en tot cas m'agradaria saber si ja hi han detectat algun cas o tenen alguna pista d'algun cas de Covid en aquesta rave, perquè crec que això canviaria les coses. I una segona pregunta. També setmanes, si no recordo malament, vostès van rescindir el contracte amb Ferrovial pel que fa als rastrejos i a la detecció de casos a Catalunya. Ha començat ja la part pública d'aquest rastreig? Millorarà? És compatible la contractació de personal per la vacunació i la contractació de personal per el rastreig? Està capacitat aquest país per fer les dues coses?
Bé, doncs, respecte a la RIF, no hem detectat cap positiu que hagi estat en la RIF, però sí que nosaltres vam demanar, evidentment, la identificació de persones perquè, si es donés el cas de detectar algun positiu que hagi estat en la RIF, puguem fer precisament aquesta feina de traçat i de control de brot, perquè això és important en la gestió de l'epidèmia. I per això, doncs, lligant-ho amb la segona pregunta, per això vam dir, doncs, que volíem un sistema de rastreig el màxim integrat possible, i hem engegat el 6è programa de salut pública per enfortir encara més aquest rastreig i portar-lo des d'un punt de vista, doncs, de la gestió pública, amb contractació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, de personal molt diferent al que ha de fer la vacunació. És a dir, aquí hem crescut, evidentment, amb personal a tots nivells, i no pot ser d'una altra manera. És a dir, ha de ser així, però també per reforçar aquest sistema de rastreig i poder, doncs, finalitzar aquest contracte amb Ferrovial.
Val. En parlant del RIF, que ara preguntava el Joan Julivert, es van fer proves a tota la gent que estava allà dins?
No.
Com és?
Doncs perquè això no ho marca en absolut ni cap protocol, ni s'ha fet a cap altra de les festes que hi ha hagut, doncs, durant tots...
Aquesta era gent molt amunturegada durant molta estona, eh?
Sí, com moltes altres en vam tenir. En vam tenir al Catllà, en vam tenir a la meva comarca, sí. A Rubió, i, evidentment, el que no farem és desplegar-nos en festes il·legals d'aquesta manera. És a dir, les festes il·legals s'han d'acabar.
Per tant,
el primer és aturar aquesta rei...
Però poden ser més focus de contagi, no?
Com tot, com tot, i evidentment no formava part això, ni havia estat mai consultat tampoc per cap protocol.
I no controlar si aquestes persones s'han contagiat no dona una imatge de cara a la població que compleix que qui se salta les normes se n'escapa molt barat?
Nosaltres realment volem controlar a tothom, i per això estem insistint. I un missatge també molt important que crec que hem de repetir: qualsevol persona amb símptomes, qualsevol persona amb símptomes, ni que consideri que són símptomes molt petits, que s'adreci als centres de salut, que puguem fer la prova el més aviat possible, que pugui, doncs, si és positiu, dir els contactes que ha tingut en els últims dies el més aviat possible, tallar les cadenes de transmissió. Això també és un missatge important, perquè també estem detectant persones amb símptomes, ni que siguin molt pocs, que continuen fent activitats, es continuen trobant amb gent, sense donar la importància que té. La importància de l'any passat d'un petit símptoma de malestar no és la mateixa que aquest any. Aquest any pot ser Covid, i per tant que s'adrecin de seguida al centre de salut, que ara, a més, amb les proves ràpides, això es pot saber molt fàcilment, i tallem cadenes de transmissió, tallem-les en general a tot el país, doncs, evidentment, evitant les trobades, evitant la interacció social.
Acabem. Tian. Ui. No hi és el Tian.
No hi és.
Sí, estic aquí.
Ah, digues.
És que feia tanta estona que no parlava que la taula de so s'havia posat en stand-by. Ja està. Primer una cosa. Si no fan testos als assistents a la RAVE, doncs és evident que no els poden acusar, com no els acusa el jutge, de cap delicte contra la salut pública. Això és un problema. La meva pregunta no... És igual, ja ha quedat contestada. La meva pregunta va per una altra banda. Jo entenc perfectament que els periodistes i els ciutadans en general a vegades podem donar la sensació que tenim molta pressa perquè això s'acabi, vostè segur que també, i vostè la primera, i per això insistim molt en el tema de les vacunes. Però jo, que sóc de lletres, potser m'he equivocat, però a 10.000 vacunes diàries, el Nadal que ve només s'hauran vacunat en primera volta a la meitat dels catalans. Això ens porta a que 10.000 vacunes diàries trigaríem 4 anys a vacunar a tot Catalunya. I jo encara no he entès, sincerament, encara no he entès per què no s'estan podent posar, per què encara hi ha 100.000 vacunes que no estan posades. Però és que no ho entenc. I després tampoc entenc per què el ministre Illa diu que l'estiu ja hi haurà una immunitat de grup, perquè hi haurà un 70% dels espanyols vacunats, i vostès parlen del desembre. Ho dic amb tots els respectes, amb tota la humilitat, amb tot, de veritat, o sigui, no ho entenc.
Molt bé, perfecte. En primer lloc, volia matisar el que comentaves al principi. Evidentment que poden ser acusades de delicte contra la salut pública per organització i per participació en una festa.
Bueno, no ho fa el jutge, ni ho van fer els Mossos.
Saltant-se la normativa de salut pública que hi ha en aquests moments, que són les mesures, i que, a més, vull afegir que la pràctica totalitat de catalans, de catalanes, les ha complert i ha estat fent unes festes molt diferents a les que hauria fet, molt restringides, molt íntimes, amb poca gent i, evidentment, sense barrejar bombolles de convivència i sense, evidentment, fer festes multitudinàries. Evidentment que seran, en aquest cas, expedientades de delicte sobre salut pública. Per això tenim el decret, per això tenim la normativa, per això tenim les mesures. Respecte a les vacunes, ningú ha dit que 10.000 vacunes hagi de ser l'estratègia de tot aquest any, o d'aquí a l'estiu. Nosaltres estem dient que aquestes 10.000 vacunes al ritme, al dia, és un ritme correcte per estar fent aquesta primera etapa, que són aquestes 748.000 vacunes, dosis que arribaran de gener a març, que ens han de servir per vacunar persones que viuen a residències, treballadors, treballadores de residències, professionals sanitaris, i que, per tant, és un ritme correcte amb les dosis que tindrem. Altra cosa és quan ja es desplegui tota l'estratègia de vacunació més poblacional, de la població general, que serà molt diferent i que, evidentment, també l'organització d'aquesta serà molt diferent. Si ara he dit, ara ens hem d'acostar nosaltres a les residències a vacunar les persones, no fem sortir la gent de les residències a que vinguin, doncs al pavelló no sé què, a vacunar-se, evidentment no, ens acostem nosaltres, com anem als centres de salut a vacunar els professionals sanitaris i els propis centres doncs estan exercint aquesta vacunació. Serà molt diferent quan fem l'estratègia poblacional, per tant no s'ha de calcular d'aquesta manera. Aleshores, aventurar-se, com diu el ministre Illa, amb una immunitat del 70%, si ha de ser el juny, el juliol, a l'agost, nosaltres sabem que això és una estratègia de tot l'any, que no pararem de vacunar quan sigui el juliol, ni tan sols si estem a un 60-70% de persones vacunades, i per tant vacunarem també en base a les dosis, i nosaltres, evidentment, jo no m'aventuro a dir això serà així segur tal dia. I crec que no ho hauríem de fer d'aquesta manera. La vacunació és, evidentment, una prioritat, una esperança que tenim en aquest 2021, després de passar un 2020 horrorós i molt dur per moltíssima gent en molts aspectes, no només la gent que li ha afectat directament la Covid per malaltia, sinó que ha afectat a tota la societat i ha afectat, ho hem parlat abans també, emocionalment. Aquesta gestió és molt complexa a partir d'ara. Tenim aquesta esperança, responem a aquesta esperança amb aquesta vacunació, però també hem d'explicar clarament a la gent que durant un temps ens toca continuar doncs controlant l'epidèmia de la mateixa manera, i quan es dispara, com és el cas, i quan la situació epidèmica és complicada, doncs hem de respondre també.
Acabo, consellera. Quina relació té amb Salvador Illa?
Doncs tinc una relació de ministre, consellera, com toca.
Correcte, i, com toca, ser bona?
Com toca, correcte, i com ha de ser. És a dir,
afecta?
Li he dit sempre les coses tal com les veig, i crec que ell també. Com a candidat...
No, ara anava a preguntar, és a dir, què li sembla que algú de la... una persona que és ministra de Sanitat deixi ara el seu càrrec per venir de candidat d'un partit polític, en aquest cas del PSC, a les eleccions al Parlament de Catalunya?
Doncs mostra això. És a dir, jo crec que si estàs al capdavant, en aquest cas de la Conselleria de Salut, doncs és una prioritat màxima i ho ha de ser, i per tant...
El sorprèn que prengui aquesta decisió?
Em sorprèn que s'estigui fent campanya amb l'epidèmia.
I el fa el ministre en aquest moment, la campanya amb la pandèmia?
Jo dic molt en general, però també em sorprèn que puguis abandonar un Ministeri de Sanitat en un moment tan delicat. És una decisió que ha pres, i ser candidat perquè hi ha unes eleccions. I, per tant, en base a això, però a mi no em preocupa ni el ministre Illa ni el candidat Illa, em preocupa la situació de l'epidèmia, em preocupa, doncs... a què respon això? És a dir, també sabem que hi ha un Illa que va signar un pacte de la Diputació, per exemple, en el qual no puc compartir, i evidentment tot això, tot el que està passant aquests últims dies, setmanes, per mi no és la meva prioritat. La meva prioritat és gestionar bé aquesta epidèmia, respondre a una situació molt complicada que tenim, i eleccions,
si no es pot
campanya,
fer,
això queda en segon
terme. Si no es pot fer campanya, com diu vostè, estem d'acord, amb l'epidèmia, el que va fer Pere Aragonès fent-se una fotografia amb la primera persona que es vacunava a Catalunya és també campanya electoral?
Doncs no, en absolut. De fet, és una estratègia de govern claríssimament poder desplegar aquesta vacunació en el país, com ho estem veient, és a dir, és algo que preocupa a la societat, que ens ocupa com a govern, i ell, evidentment, com a vicepresident i ara president en funcions, està al capdavant d'aquest govern i ha de respondre això, i ha d'explicar això, i ha de ser present en això, com ho ha d'estar jo, com ho ha d'estar el doctor Gimón, i com ho estan tots els professionals que estan, doncs, ara mateix, doncs, vacunant i preparant totes les logístiques.
S'ha de vacunar la consellera? És a dir, no sé si es vacunarà, que espero que sí, però vull dir que és una imatge que estaria bé que la consellera es vacunés o no?
Doncs suposo que sí, és a dir,
jo
crec que he de respondre a aquesta esperança, i jo ja voldria, doncs
però es vacunarà ara o esperarà el seu torn?
Home, he d'esperar, doncs, evidentment, a no saltar-me a cap col·lectiu prioritzat.
No,
si ara mateix...
per donar imatge, per entendre's que moltes
vegades... No, jo encantada de donar la imatge, i sóc la primera, però evidentment no em puc saltar els col·lectius prioritzats. Avui és residències, professionals sanitaris, quan entrem a població en general, encantada de poder-me posar...
Com serà el tema? Serà primer la gent que amb grups de risc i gent més gran de...
Més gran de 80, grups de risc, que també ho tenim tipificat. Sí, hi ha 1.600.000 persones a Catalunya que avui tenen risc alt o molt alt de que les conseqüències d'agafar el coronavirus siguin més complicades, i per tant aquestes les voldrem prioritzar també.
Consellera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per dedicar-nos aquest temps aquí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molta sort.
Una abraçada.
Tres quarts.